Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Visites a les urgències de Taulí continuen anant a l'alça. El servei ha tancat el 2019 amb un increment de les atencions del 3% i una mitjana diària de 400 pacients. El director de la unitat, Gilberto Alonso, atribueix aquest fenomen a casuístiques diferents. Ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Que la gent confia molt en les urgències, això està clar, però si no... No vindrien perquè tenen altres opcions. L'altra s'ha de dir així, és una cultura de la immediatesa, en el sentit de tinc un problema i vull que la solució sigui ja, i després, que no vol dir que sigui menys important, doncs, bueno, tenim una població cada vegada més envellida, cada vegada amb més malalties cròniques, el que es diu la morbilitat, i que cada vegada quan es descompensen precisen més de venir al nostre servei.
En relació al perfil d'aquests malalts, Alonso ha alertat que més de la meitat presenten patologies de poca consideració, la qual cosa fa que acabin esperant durant hores abans de ser atesos. El director de les urgències confia que l'ampliació, que ja està en marxa i que entrarà en funcionament l'hivern de 2021, ajudarà a reconduir la situació. Amb tot, Gilberto Alonso ha assegurat que, malgrat el gran volum de feina, no es pot parlar, en cap cas, d'urgències saturades al Taulí. És divendres 17 de gener, aquí comença el Notícies Migdia.
Titulars.
L'informe que determinarà l'estat real de 170 pisos dels Merinals hauria d'estar enllestit d'aquí a un any. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Això recull com a mínim el conveni a tres bandes signat ahir.
Un informe que ha d'elaborar el Col·legi d'Arquitectes i que decidirà si els immobles es poden rehabilitar o cal tirar-los avall per fer-los de nou. Jaume García Arija, portaveu dels afectats, n'ha parlat al Cafè.
Tenim un any per la realització d'aquest informe tècnic neutral, i en la qual durant aquest període d'un any hi haurà tècnics de tot tipus d'especialitat, des de luminosi a patologies estructurals greus, etc. Hauran d'entrar a les cases i tenim un any per realitzar-lo i tenir el resultat a la mà, i després obrir, el més interessant de tot és que després s'obri una taula de negociació, que no és que sigui un informe vinculant, no només un informe per posar nom al que tenim i ja està, tothom cap a casa i content, no.
Els veïns es mantindran vigilants perquè totes les parts compleixin amb els compromisos adquirits amb la signatura del document.
Milers de sabadellencs tornaran a sortir als carrers aquesta tarda.
Així és, i ho faran amb motiu del dia de Sant Antoni Abat, patró dels animals. Com cada 17 de gener, les colles Nova i Vella reuniran desenes de carrosses amb cavalls en la tradicional passada de Sant Antoni. Abans d'això, els membres de les dues colles ja han fet diferents actes durant el matí. Ho explica al programa Al Matí Sílvia Casajoana, presidenta de la Colla Vella.
Nosaltres aquest any hem començat a les 6 del matí per poder endegar a les 7, desplaçar-nos fins a la carretera de Barcelona, al final de tot, quasi bé tocant a Barberà. Sortint d'aquí ens hem trobat amb la colla nova a les 10 a la benedicció i després cap a missa.
Ràdio Sabadell us oferirà el seguiment de la passada de Sant Antoni a través de les nostres xarxes socials i a partir de les 7 amb la crònica al Notícies Vespre. I en esports, Antoni Hidalgo mostra el seu discurs més prudent en la prèvia del Sabadell Atlético Levante.
El tècnic arlequinat no vol confiances i així ho ha explicat fa uns minuts en roda de premsa. Recordem que per aquest partit el Vallèsà tindrà 3 jugadors sancionats. A partir de les 2 al programa Hotel Suís repassem totes les claus del primer partit del 2020 a l'estadi Creualtenc.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. I molt pendents de la previsió meteorològica a les portes del cap de setmana, perquè sembla que ens espera un canvi de temps. Ens ho explica el Xevi Soler. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs a poc a poc esperem canvis en la situació meteorològica de cara als propers dies. De moment, però, aquest divendres vindrà dominat encara per el domini de l'ambient assolellat en general, malgrat que encara hi haurà alguns estrats baixos a punts de la zona del Pla de Lleida i àrees properes. Tot plegat acompanyat d'unes temperatures agradables al centre del dia i que fins i tot a punts del litoral podran ser una miqueta més altes que no pas la dels darrers dies. A partir de demà dissabte ja s'acosten alguns canvis en forma d'intervals de núvols que aniran més al llarg de la jornada i que al final del dia poden comportar algunes precipitacions cap a les terres de Ponent, de moment amb una cota relativament alta, voltant dels 800 metres. Malgrat això, a partir de la jornada de diumenge entra una massa d'aire força més freda que farà baixar la cota i fins i tot també podria nevar a diferents punts, la matinada sobretot, del territori. Però, això sí, la nevada que es pren més contínua i sobretot més probable serà a les comarques del Ter Sud del territori, on aquí podria nevar en una cota situada tan sols als 500 metres. Tot plegat acompanyat diumenge d'una jornada de temporal marítim amb onades que podran superar els 4 i 5 metres a molts punts del litoral i també ben fort o molt fort a punts del litoral i cotes altes i mitjanes del Pirineu. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. De destacar alguns problemes a la B30 a l'altura de Barberà del Vallès, on hi ha un quilòmetre de circulació intensa per enllaçar amb la C58. Aquesta és l'única incidència que es registra a aquesta hora a la xarxa viària catalana. I com funciona, en aquest cas, la xarxa de transport públic? Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya, segons indiquen els diferents operadors. D'altra banda, informar els usuaris de les línies Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat que per obres de millora, des d'avui a les 8 del vespre, demà dissabte i diumenge, no hi haurà circulació de trens entre les estacions de Gornal i Sant Boi. S'habilita, però, un servei d'autobusos substitutoris. Això és tot en moment de la Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia i bon cap de setmana, Javier. Passant 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Cada 10 pacients que acudeixen a les urgències del Taulí ho fan per patologies de poca consideració. Així ho ha constatat el director del servei, Gilberto Alonso, qui ha afirmat en declaracions al Cafè de la Ràdio que més de la meitat d'aquests malalts poden esperar hores o inclús ser visitats l'endemà perquè els símptomes en què arriben no suposen un risc per a la seva vida. Tot i això, el director de les urgències ha demanat no culpabilitzar els usuaris.
Bueno, la gent ve quan pot venir. A partir d'aquí, jo entenc que no els hem de culpabilitzar i, en tot cas, sí que hem de donar alternatives perquè la urgència no sigui, per dir-ho d'alguna manera, l'urgència hospitalària, ens refereixo, no sigui el producte estrella.
Entre les opcions, abans d'anar a l'hospital i acudir als CAP o a Sant Fèlix, obert 24 hores, o trucar al 061 Salut Respon.
Es calcula que cada dia passen de mitjana unes 400 persones per les urgències del Taulí, una xifra que es manté estable, malgrat que en els últims dies han baixat les temperatures i els casos de grip comencen a pujar. Com dèiem, més de la meitat d'aquests malalts són de poca consideració, però una part de l'altre 50% acaben requerint l'ingrés i no sempre hi ha prou llits disponibles. De fet, avui mateix hi ha 40 persones a l'espera d'ingressar, una situació que, segons el director de les urgències, començarà a resoldre's amb l'ampliació del servei que ha d'entrar en servei l'hivern del 2021.
És una crònica, per dir-ho d'alguna manera, històrica, no? Per això estem fent les obres, com hem explicat en altres ocasions, i tenim pacients pendents d'ingrés, però no més dels que hem tingut en les mateixes temporades en altres moments.
Gilberto Alonso calcula que el nombre de visites a les urgències s'ha incrementat un 3% durant el 2019 i al voltant d'un 10% des de fa 7 anys. El director del servei ho atribueix a diferents factors, com una confiança molt alta en la feina que es fa des de la unitat, una cultura de la immediatesa molt instaurada, així com l'augment dels malalts crònics fruits de l'envelliment que acudeixen amb descompensacions.
I encara en matèria de salut, recordeu, hem de dormir de 7 a 8 hores cada dia, tot i que no es consideri un trastorn del son, els mals hàbits a l'hora de descansar es poden convertir en un problema de salut que es compliqui amb el temps. Qui ho afirma és Maria José Masdeu, neumòloga experta en medicina del son de la Unitat del Son del Parc Taulí, un equip de professionals que acaba de ser reacreditat com a unitat multidisciplinària d'alta complexitat per la Societat Espanyola de Neumologia i Cirurgia Toràcica.
Aquesta distinció els acredita des del 2011 com una unitat capaç de tractar els casos més complexos relacionats amb el son, fent-ho amb uns estàndards d'excel·lència. Com el nom indica, la unitat tracta diverses disciplines, totes relacionades amb la medicina del son.
Quan diem multidisciplinar vol dir que som diferents especialitats les implicades. Està implicada pneumologia, neurologia, psiquiatria, neurologia, pediatria, otorrinomaxilofacial. És a dir, fixa-t'hi que el que fem és mirar el pacient des de les diferents perspectives i a cadascú se li aplica el tractament personalitzat en funció de quin sigui el trastorn que li predomina.
Ara bé, la doctora Masdeu ha volgut posar l'accent en que el son ha de ser el quart pilar de la salut. S'ha de convertir en un bon hàbit, com ho és la dieta, fer esport o la salut mental. Dormir menys de 7 hores al dia o fer-ho en males condicions determina el nostre benestar. La doctora també ha alertat que els casos de trastorns augmenten, sobretot els relacionats amb la pneumologia, per culpa del creixement de l'obesitat. Només d'aquesta branca, la unitat té en seguiment 2.000 pacients. Pel que fa als nous casos, cada any es fan 1.600 estudis del son nous.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
L'informe sobre l'estat dels 170 pisos dels Merinals amb problemes estructurals s'hauria de fer en un termini d'un any. Aquest és el compromís recollit en l'acord signat ahir entre els veïns, l'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge. Un cop impulsat el document, es crearà una mesa de negociació per decidir com s'apliquen les seves conclusions i en quins terminis.
El president de l'Associació de Veïns, Francisco García, es mostra desconfiat pel compliment del termini d'un any per fer l'informe. De fet, l'enderroc dels altres pisos amb problemes estructurals ha costat pràcticament 20 anys més del previst. Tot i això, assegura que estaran molt pendents que l'informe es faci, ja que els 170 immobles a estudiar se'ls està acabant el temps. Ho ha apuntat en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Hi ha informes oficials que diuen que una vivenda amb aluminosi, la vida mitjana és d'entre 60 i 70 anys. Aquestes vivendes tenen 60 anys.
Ja, arribat, sí.
Què hem de fer? Què hem de fer? Un pacte amb el Torra perquè faci un enterrament econòmic per tothom? Perquè podria succeir, una desgràcia amb moltes víctimes.
Més enllà de les decisions que es prenguin entorn a aquests 170 pisos amb problemes estructurals, també hi ha el compromís de millorar tot l'espai públic del barri, un entorn que els veïns denuncien que està abandonat.
I encara en matèria d'habitatge, el grup municipal de Ciutadans denuncia problemes amb l'aigua calenta i la calefacció en dos blocs de pisos de Vimussa de Calllong. Des del Partit Taronja asseguren que ja van posar en coneixement de l'empresa aquest problema ara fa un any, però que, diuen, persisteix i els veïns no obtenen ni tan sols una resposta per part de la companyia municipal.
Des de Ciutadans asseguren que els habitatges del número 59 de l'Avinguda Estrasburg i del carrer Praga registren aquests problemes a l'hivern des de fa anys. Una situació que el portaveu del partit a l'Ajuntament, Adrián Hernández, considera inacceptable.
Ells paguen un servei a una empresa pública municipal que no li dona servei. I llavors, clar, que és la pròpia empresa municipal que d'alguna manera depèn directament de l'Ajuntament, doncs no es pugui garantir el subministre d'aigua calent o calefacció en prehivern, doncs clar, és una mica com dramàtic, no?, d'alguna manera, que el propi Ajuntament no pugui garantir aquest subministre bàsic.
Amb tot, Hernández assegura que la seva formació tornarà a presentar la qüestió al Consell d'Administració de Vimussa perquè se solucioni aquests problemes. L'Ajuntament encara no s'ha posicionat sobre aquesta qüestió.
Un minut per arribar al punt de 3:15. Quatre projectes per la indústria. Les alcaldies de la comarca s'han reunit avui al Sincrotró Alba de Cerdanyola per enviar un missatge al Ministeri d'Indústria que cooperi per aplicar un pla de xoc per fomentar la reindustrialització del Vallès Occidental. Ha seguit aquest acte el Pere Gallifa, que ens pot explicar el contingut de les propostes. Bon dia, Pere.
Bon dia. El primer projecte l'ha posat sobre la taula l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, fent referència a la prevenció i la reacció davant dels ERO que s'han disparat durant l'any 2019. Fins al mes de setembre se'n van produir 13, destruint 412 llocs de treball. Però és que en els últims 4 mesos de l'any n'hi ha hagut 4 més que podrien afectar 1.200 treballadors. La segona mesura que s'exigeix és la revitalització dels polígons, ja que el Vallès és la comarca catalana que més en té, 130. En concret, es demana que tots els espais disposin de fibra òptica i que també es fomenti que es creïn associacions. La tercera mesura apunta a fomentar l'emprenedoria i l'impuls de la innovació digital i tecnològica, tenint en compte que les activitats del contingut tecnològic ocupen més d'un 11% dels treballadors vallesans. Finalment, la tinenta d'alcaldessa sabadellenca, Montse González, ha conclòs l'acte defensant el projecte El Vallès arrelat a la indústria, que té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania de la importància d'aquest sector, que representa el 28% de l'activitat econòmica de la comarca i és qui genera més llocs de treball de qualitat i estables.
Gràcies, Pere. Bon dia. Repassem altres les informacions de la jornada amb l'Helena Molista. Molt bon dia, Helena.
Bon dia.
La policia municipal ha desmantellat una plantació de marihuana al barri del Poble Nou.
Els agents van localitzar gairebé 200 plantes arran de l'incendi en el domicili on estava amagada, al carrer Font Calda de Poble Nou. La policia municipal ha decomissat totes les plantes i el material que s'utilitzava per al cultiu i s'han obert diligències judicials per un presumpte delicte. Arran del foc, les tres persones que hi havia a l'interior van ser ateses per una ambulància del SEM per intoxicació lleu de fum.
La Comissió 100 anys de la Colla de Sabadell organitza el pròxim dia 26 de gener un vermut popular per acomiadar l'any dedicat al grup d'intel·lectuals sabadellenc.
Tindrà lloc a la cruïlla del carrer d'en Font i la plaça de les Marquilles al centre diumenge de la setmana que ve a partir de les 12 del migdia. Els organitzadors de l'esdeveniment avisen que hi haurà sorpreses.
I acabem segon premi de la Loteria Nacional a Sant Quirze del Vallès.
El número tocat per la sort és el 50.890, corresponent al sorteig celebrat ahir. La validat al punt de venda situat a l'Alcampo.
I ja coneixem el cartell del Sonar d'enguany i us podem avançar que justament sonarà molt sabadellenc. Mario G. Calart, amb el seu perfil Lucien, actuarà al Festival Barceloní aquest 2020. El discjòquei de la ciutat porta més de 15 anys punxant. Lucien ha assegurat al programa al matí que per a una ocasió així, la sessió es prepara de manera diferent.
Suposo que faré com sempre faig. Normalment, una setmana d'abans, en aquest cas potser una miqueta més abans, em fico a seleccionar música i estructurar una mica la sessió que vull fer. Uh-huh. És diferent també punxar en un festival on hi ha molta gent davant teu i on tens una duració de set molt curta, entre uh-huh. Una hora i mitja, que quan punxes en un club o en una discoteca on tens més estona i on és tot més proper, no hi ha aquesta distància amb el públic tan gran i tal.
Continuarà, doncs, com cada setmana, cercant nova música per construir les seves sessions. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria, i no és l'únic sabadellenc del cartell. També hi ha Neus Avellant, coneguda artísticament com a Nara i Neus. A les seves sessions hi trobareu inserits, per exemple, àudios de WhatsApp. Assegura que no fa música ballable i que les xerrades acadèmiques d'aquest festival són més interessants que no pas altres activitats que es fan en cites com el Primavera Sound, que no van en aquesta línia. A més, té una correcció a fer al cartell del Sonar. Sí, això, bueno, els he enviat un correu als del Sonar perquè no... portaré una artista visual que es diu Sasha Smirnova, amb la que col·laboro sovint, i, bueno... gravem visuals juntes i llavors allà en directe és el que, o sigui, és la que els treballa. Uh-huh. I els hi vaig dir que la fiquessin i no l'han ficat, o sigui que els he d'escriure. Al cartell destaquen noms com The Chemical Brothers, el duet de Blaze, Kyle Cox, Lauren Garnier o Arca. El programa Vitamina Dance que presenta Toni González donarà cobertura als artistes, a les novetats i als escenaris.
El gener arriba ja els dies a dos xifres i fa un fred que pela. Però no patiu perquè les propostes culturals que ens ha preparat el Pau Durant conviden a buscar el sol, quan en faci, o a tancar-se a una sala, a l'escalfor d'un bon espectacle teatral, o fins i tot a gaudir d'una sopa calentoneta. Preparats?
Aquesta és la història de l'Arma, una nena que amb tres pedres va fer canviar tot un poble.
Com es pot apropar la crisi dels refugiats als infants? Aquesta és la pregunta que explora l'obra de teatre Sopa de Pedres de la companyia sabadellenca Engruna Teatre. Les seves components, Júlia Santacana i Anna Ferriol, afirmen que els infants són el públic més exigent.
Els nens ho entenen tot, al cap i a la fi. Potser no, les paraules no són exactament les mateixes que faríem servir amb un espectacle per adults, però hi ha diversos llenguatges damunt de l'escenari que t'ho expliquen.
Bueno, és el que diem, sí, no? Sí, amb els nens s'ha de poder parlar de tot, sí. I es pot parlar de tot, no? S'ha de trobar les paraules i la manera de poder-ho parlar.
A través de l'Alma, una titella que representa una nena de 7 anys, els nens i nenes viuran tot el procés d'emigració d'aquesta jove que fuig de la guerra i que busca a Europa un futur millor. A Sopa de Pedres, les actrius barregen diferents tècniques escèniques, com les ombres xineses o la música. Aquesta obra està enfocada a infants a partir dels 4 anys i es pot gaudir al teatre a la Sala de la Roureda aquest diumenge a les 6 de la tarda.
Podria dir-te que trobo a faltar i t'ho dic. Voldria dir-te que ets especial i t'ho dic.
Aquest cap de setmana es presenta un espectacle a la Sala Biblioteca del Teatre del Sol, Vila en Vila i la Cadira. Explica de què va l'home orquestra del muntatge, David Vila.
El títol era molt fàcil aquí, el Vila en Vila, perquè el faig amb una molt bona amiga, ballarina, coreògrafa, que es diu Laia Vila. No som germans ni cosins, som molt amics, compartim cognom, i estava clar que ell i jo junts havíem de ser Vila en Vila, no? I a partir d'aquí, doncs, un dia va sortir una història d'una cadira que no trobàvem en un lloc on havíem anat de vacances, i a partir d'aquí vam començar a muntar una història que jo definiria potser com a teatre dansa, no? És a dir, està basat en contes propis, i a partir d'aquí, doncs, ho teatralitzem. Hi ha dansa, perquè això la Laia en sap bastant, per no dir molt.
Es tracta de la proposta més agosarada i diferent ara mateix a la Vila. Els textos són històries del mateix David, però cada vila hi aporta quelcom. Els contes tenen un punt quotidià, realista, d'experiència pròpia, en què algun element absurd i surrealista ho trenca tot. I podeu anar el dissabte 25 i el diumenge 26 a les 8 del vespre. Arreu d'Europa hi ha unes 75.000 llambordes a Stolpersteine, recordant les persones que van ser deportades als camps nazis entre el 1940 i el 1945. A Sabadell ja en tenim 23, però n'hi ha 36 més preparades per col·locar. Ara es poden veure al Museu d'Història fins aquest diumenge. Genís Ribé, tècnic del museu, ens posa en situació.
Hi ha un full de sala que contextualitza una mica el tema, hi ha la llista actualitzada, revisada, perquè cada any que passa sabem alguna cosa més, investiguem una mica més de cada persona, i una de les coses més maques d'aquest projecte ha estat poder contactar amb familiars que desconeixien, familiars descendents d'aquests deportats que s'han assabentat d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament, del Museu d'Història, i han pogut captar informació, documentació i fins i tot una cosa que ens obsessionava una mica, que era poder posar rostre en aquests aportats.
Diumenge també es durà a terme un recorregut per conèixer aquest projecte a través de 6 llambordes que ja hi ha instal·lades a la ciutat. I el dilluns 21 de gener a les 7 de la tarda al mateix Museu d'Història hi haurà una conferència sobre la memòria de l'Holocaust a l'Estat espanyol, a càrrec de la sociòloga local Marta Simó. Oportunitat per veure els Pastorets de Sabadell. Encara podeu estirar aquesta obra nadalenca tradicional de Josep Maria Folch i Torres, però ara sí que ja és ara o tururut fins l'any que ve. El Teatre Sant Vicenç aquest any porta nova banda sonora produïda un cop més per Toni Ten. Una altra de les novetats de la temporada és la renovació del vestuari dels Àngels. A la Creu Alta fan els Pastorets el diumenge a 6:15 de la tarda.
Derecho a ser más friki que otro friki.
Éramos pinchos rarísimos.
¡Moe, moe, yu!
¿Pero por qué hablas de estas mierdas? Estos libros deberían estar quemados.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
I dissabte nit tens cita a la 94.6.
Vitamina Dance, la teva píndola d'arena.
Novetats, segells discogràfics, entrevistes, agenda
i notícies sobre el panorama electrònic.
I la segona hora, sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Live Session.
60 minuts de música electrònica sense interrupció. Non-stop.
Vitamina Dance. De la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes. @vitamina946.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
5 minuts per arribar al punt de les dues. Repassem les informacions més destacades de la jornada d'aquesta hora més enllà de la ciutat i ho fem amb una última hora, i és que el Departament de Justícia ha autoritzat la sortida de presó a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn per comparèixer el pròxim 28 de gener a la comissió parlamentària que investiga l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Com dèiem, aquesta és una notícia que acabem de conèixer. I també hem conegut al llarg del matí que la Fiscalia del Tribunal Suprem ha avalat la posició de la defensa de Quim Torra i ha deixat en suspens la inhabilitació del president de la Generalitat ordenada per la Junta Electoral Central.
La decisió suposa un canvi de criteri que justifica amb que és assumible la petició de la defensa de Torra.
Inspecció de Treball ha obert dos nous expedients a l'empresa Iqoxe per l'accident de la Canonja a Tarragona, que ha causat tres morts.
El conseller de Treball, Chakir El Homrani, ho ha explicat després de la reunió que ha mantingut amb representants de Comissions Obreres i UGT. Els dos nous expedients s'uneixen a les quatre sancions que Treball ja havia imposat a la companyia en matèria de salut, seguretat laboral i condicions de treball, i els altres dos que ja hi havien marxat sobre relacions laborals abans del sinistre.
El Ministeri d'Exteriors ha avalat per primer cop que la Generalitat obri les delegacions a l'Argentina, Mèxic i Tunísia.
Concretament, el govern espanyol no ha vist objeccions als tres decrets que el govern va aprovar dimecres reobrir-les. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les va suspendre cautelarment arran d'un recurs del govern espanyol.
Fora de Catalunya, Partit Popular, Ciutadans i Vox han acordat aplicar un PIN parental a les escoles.
A partir d'ara, per poder participar en determinats continguts i activitats plantejades a l'escola, els alumnes hauran de portar l'autorització expressa dels pares. Es demanarà autorització expressa per assistir a matèries que puguin afectar el que han definit com a qüestions morals socialment controvertides o sobre sexualitat, que poden resultar, diuen, intrusius per a la consciència i la intimitat del fill o filla.
Era una de les condicions que el partit d'ultradreta Vox posava a les altres dues formacions per donar llum verd als pressupostos en aquesta comunitat autònoma. I l'estat espanyol proposarà Maria Gámez com a comandant de la Guàrdia Civil.
Si s'acaba aprovant, Gámez seria la primera dona al capdavant dels agents espanyols en 175 anys d'història del cos. Maria Gámez és actualment subdelegada del govern espanyol a Múrcia.
Us ho hem promès en titulars i us expliquem a aquesta hora que Sabadell se suma avui a la tradicional celebració de la Diada dels Tres Tombs.
La contraportada.
Començat ben d'hora a les 6 del matí, quan les dues colles de la ciutat, la Nova i la Vella, han anat a buscar els abanderats de cada entitat. Seguidament, a les 10 del matí, ha tingut lloc la benedicció tradicional de Sant Antoni a la plaça Taulí.
Un acte on petits i grans han portat els seus animals de companyia perquè aquest rebin la benedicció de Sant Antoni. És el cas de l'Àngeles i la Olga, dues veïnes de la ciutat que han portat els seus respectius gossos perquè aquests rebin protecció per aquest nou any.
Tengo dos perros, ¿vale? Entonces forman parte de la familia, tres hijos más dos perros son cinco hijos, ¿vale? Entonces es, bueno, es lo que toca.
Tinc el gos des de fa poquet i em feia molta il·lusió venir a, bueno, a venir perquè està, perquè protegi el sant tot aquest any.
El plat fort de la Diada arriba aquesta tarda amb la passada de Sant Antoni. Una passada que s'inicia a les 5 de la tarda a l'Avinguda Francesc Macià i que comptarà amb un mínim d'un centenar de carros. I en mínim perquè Sabadell té una tradició ben particular. L'explica Sílvia Casajoana, presidenta de la Colla Vella de la ciutat.
A Sabadell és espontani, Sabadell sí que registrem a l'entrada des de fa dos anys que el pla de seguretat el fa l'Ajuntament, registrem tots els cavalls, demanem que es registrin abans, però en allà qui vol bé aparca el camió, que aquest any hem habilitat una zona juntament amb l'Ajuntament per a tots els camions i els remolcs i tot. Però si tu et ve de gust, vens, agafes, enganxes, vens i et presentes.
Aquesta passada també comptarà amb la presència d'un veterinari que controlarà l'estat de salut dels cavalls i també d'agents de la policia que realitzaran controls d'alcoholèmia aleatoris als conductors dels carros. La passada, com dèiem, comença a les 5 a l'Avinguda Francesc Macià i finalitzarà a les 7 del vespre a la Gran Via.
Ja en pots estar ben segur.
Una passada de Sant Antoni que us explicarem a Ràdio Sabadell, concretament a les nostres xarxes socials i amb tota la informació ampliada a partir de les 7 del Notícies Vespre. Nosaltres posem aquí el punt final al nostre informatiu. Un Notícies Migdia que ha fet el Toni González de les Vies de Sort. Recordeu, com dèiem, que tota la informació actualitzada la trobareu al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara tots els esports a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.